Valentí Serra de Manresa, que ens presentarà el seu llibre que acaba de publicar, Els caputxins i les herbes remeieres. Això i el No entenc res d'aquesta setmana, que tracta sobre els polítics i la corrupció. I més coses també fins a les 10.
Són les 9 del matí.
Hola, molt bon dia. A 11:15 quedarà instal·lada la capella ardent de Manuel Fraga, que va morir ahir als 89 anys d'una aturada cardíaca. Per desig de la seva família, serà a la casa de Fraga que tenia a Madrid, on es farà la vetlla. Demà serà enterrat al poble coruñés de Perves, lloc de residència de l'exsenador. Ja són 6 les víctimes del naufragi la nit de divendres a Itàlia del creuer Costa Concordia, a la costa de la Toscana. Els supervivents del creuer acusen el capità d'haver abandonat el vaixell abans que els passatgers. La pel·lícula francesa muda The Artist ha guanyat el Globus d'Or a la millor comèdia, actor i banda sonora. Los Descendientes s'han dut 2 globus, un per George Clooney, i Meryl Streep, millor actriu, per The Iron Lady. Esports, el Barça pateix per superar el Betis per 4-2 ahir al Camp Nou i ja es concentra pel partit de dimecres de Copa. Ramon Castellola, molt bon dia.
Molt bon dia. Xavi i Messi van avançar els blaugranes, però els sevillans van empatar a l'inici de la segona part gràcies a Rubén Castro i Santa Cruz. El Barça, llançat a l'atac, va saber aprofitar l'expulsió del visitant Mario, i Alexis primer i Messi de penal van fer pujar el 4-2 definitiu al marcador. Sense temps per descansar, el Barça s'entrena aquest matí a les 11 a porta tancada per preparar el partit d'anada de quarts de la Copa contra el Madrid, que juga dimecres al Bernabéu a les 10. Avui se sortegen les 424 entrades entre els gairebé 3.000 socis blaugranes que han demanat entrada per anar al partit. El Girona aparta de l'equip el tècnic Raúl Agné a l'espera d'arribar a un acord econòmic per resoldre el seu contracte després de la derrota dels gironins contra el Recreativo, que l'enfonsa a la penúltima posició de segona A. I acabem amb tenis, perquè està en joc aquesta hora l'Open d'Austràlia, amb Rafa Nadal guanyant el rus Kuznetsov els dos primers sets per 6-4 i 6-1, i camí també de guanyar el tercer, que seria el definitiu, per 1-0. Aquesta matinada han passat ronda per arriba Feliciano López i Nicolás Almagro.
Gràcies, Ramon. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació a 9:45.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Comentari que avui ens fa Josep Miró i Ardèvol, president de l'Associació E-Cristians i membre del Pontifici Consell per als Laics. Senyor Miró i Ardèvol, bon dia, endavant.
Bon dia. Som cridats per l'Església a la nova evangelització de les persones que ens envolten. Nova, perquè ha d'adaptar-se a una societat molt diferent a la del passat, la societat de la desvinculació. I també nova, en el sentit de reiterar, de tornar a evangelitzar el que en un passat ja ho havia estat. Però què significa evangelitzar? Doncs en el sentit que vull subratllar ara, el d'un deure al que estem cridats tots els cristians. I en què consisteix? A Joan 10:31-41 hi podrem trobar un bon enfoc per la reflexió. Jesús diu: si el que jo faig no és obra del meu pare, no em cregueu. I aquí hi trobem en un enunciat d'un principi de llibertat. Però si ho és, i a mi no em voleu creure, creieu les meves obres. Obrar, aquest és el mot. És a dir, predicar sobretot amb l'exemple, el testimoni personal e intransferible. Aquesta és la clau de la capacitat d'evangelitzar, la clau de la capacitat d'una comunitat evangelitzadora. Per tant, la resposta no està en tercers, no està a fora de cadascú de nosaltres, sinó en nosaltres mateixos. Que Déu us acompanyi i que tingueu una bona setmana.
Ràdio Estel.
En la recerca de la música folk i tradicional de la nostra terra. Cosmos, fires i festes tradicionals de la nostra terra. Músiques d'arreu, tradició i actualitat. Cosmos, els dilluns a les 11 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
El millor per anar a la moda aquest hivern?
Les rebaixes d'Hipercor.
I amb uns descomptes que arriben al 60%?
És hipermillor.
Vestit d'home de diferents models i preus, ara per només 69,99 euros.
Així són les rebaixes d'Hipercor. Irresistibles.
Hipercor. Preu i per millor.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
L'altra cara del dia.
Els caputxins i les herbes remeieres. Aquest és el títol d'un llibre que s'acaba de publicar dins la col·lecció anomenada A la Caputxina, d'Editorial Mediterrània. Els framenors caputxins ofereixen en aquest treball de Fra Valentí Serra de Manresa una tria de receptes pròpies de la tradició franciscana caputxina que se'ns presenten juntament amb un recull d'herbes que s'han utilitzat amb més freqüència en la praxi quotidiana dels antics infermers caputxins, sobretot en els segles XVII i XVIII. Es tractava de divulgar antigues tradicions terapèutiques pròpies dels mateixos caputxins i ara s'ha fet amb l'edició d'aquest llibre, Els caputxins i les herbes remeieres. Parlarem durant els propers minuts amb el seu autor, Fra Valentí Serra de Manresa, un caputxí de 52 anys, religiós i sacerdot. Fra Valentí Serra és doctor en Història per la Universitat de Barcelona i també col·laborador científic de la Facultat de Teologia de Catalunya. Forma part alhora del claustre de doctors de la mateixa Universitat de Barcelona i des de fa 24 anys és l'arxiver provincial dels caputxins i també el director de la Biblioteca Hispano-Caputxina. Amb Fra Valentí Serra de Manresa parlem aquesta propera estona. Ens acompanya en directe Fra Valentí Serra de Manresa. Molt bon dia i també amb una mica de retard. Bon any, benvingut.
Gràcies, Ignasi, bon dia i pau i bé a tots els que ens escolten.
Pau i bé, sempre dic que m'agrada molt aquesta salutació que tenen vostès.
La salutació franciscana, bé de Sant Francesc. Pax et bonum. És el xalom bíblic, que és molt més que pau.
Sí, bé de Sant Francesc, però la podem fer nostra, aquesta salutació. Sí, és a dir, no cal ser franciscà, per dir pau i bé.
Ell volia que es difongués, i tant que sí.
Bé, com està? Com es troben les seves activitats diàries?
Bé, gràcies a Déu. Una mica atrapat per les tasques, però molt bé, gràcies a Déu, sí.
Acaba de publicar vostè, Fra Valentí Serra, un llibre titulat Els caputxins i les herbes remeieres. És d'alguna manera el recull de tot un tresor de la tradició franciscana caputxina, que és el recull i el subministrament d'unes herbes, és a dir, un servei a la salut dels segles XVII i XVIII.
Sí, amb aquesta recopilació he volgut enllaçar o continuar amb la nostra tradició més fonda de proximitat al poble. Els antics infermers ja van tenir la precaució de posar per escrit i registrar les principals herbes i també els ungüents, els licors balsàmics i tota la seva experiència terapèutica, perquè el poble senzill, que en moments, diguéssim, difícils de catàstrofes naturals i també, doncs, de epidèmies i situacions en què doncs, es trobaven atrapats per les malalties i moltes vegades sense diners per poder doncs, acudir als metges, que eren cars i rars, ni els apotecaris. Aleshores, els frares els hi facilitaven una mica la seva experiència i els ajudaven a conèixer les propietats i les virtuts de totes aquestes herbes remeieres i tota aquesta experiència. Ja en el temps de l'exclaustració hi va haver un frare d'Arenys de Mar, el pare Tomàs Sala d'Arenys, que es va proposar un triple objectiu, que va ser editar els millors sermons dels frares caputxins, atès que a través de la predicació havien connectat molt amb els estaments populars, després recopilar totes les tradicions agràries i de jardineria, també ho va aconseguir, i havia començat a preparar la transcripció també de tota la tradició remeiera entre els anys 1883 i 84, però amb la seva mort això va quedar interromput. Un convidat seu, el pare Hilari d'Arenys de Mar, en l'any 1950, en ocasió del cinquantenari de la restauració de la província, va reprendre aquesta tasca, però va quedar, diguéssim, inacabada. I aleshores em vaig adonar que aquest certament era una temàtica molt important que ens havia aproximat molt al poble. I en un moment en què doncs, hi ha un atractiu renovat per les herbes remeieres i les teràpies naturals, dins d'aquesta col·lecció que va iniciar Fra Jordi Cervera a la Caputxina, va semblar que seria un títol interessant, d'una banda per recuperar aquesta tradició i per l'altra per tornar a divulgar aquests remeis naturals i d'una manera diguéssim indirecta ajudar a conèixer també la vida religiosa i les tradicions dels frares a Catalunya en aquesta col·lecció La Caputxina, que jo en dic una mica com l'àtid dels gentils nostre, perquè doncs, són temes que no són estrictament confessionals i que aproximen a persones que a través doncs, de l'afecció a les herbes o les teràpies naturals tindran doncs, un primer contacte o recordaran la vida religiosa i descobriran que els frares tot això van posar al servei del poble, que aquest és l'interès d'aquest llibre.
El llibre explica el que són els serveis farmacèutics dels monestirs i els convents dels frares caputxins. També parla històricament de l'aportació caputxina a la medicina i a la farmàcia i després recull per ordre alfabètic el que són aquestes herbes que han existit i suposo que sobre les quals s'han investigat. Vostè mateix ha investigat.
Sí, a veure, jo m'he fet més que res un treball, diguéssim, d'historiador i d'arxiver, que és el meu ofici, he recopilat una sèrie de receptes i de formularis que em semblaven doncs, interessants i encara aplicables. No he volgut ni editar un manuscrit sencer, complet, que n'hi ha diversos, sinó que més aviat, durant aquests anys, tot treballant, anava trobant receptes d'aquí i d'allà, i ara les he com col·leccionat i recopilat amb una doble, també, amb un triple interès. El primer ja l'he dit, no?, per atreure una mica doncs, o suscitar la curiositat a moltes persones a través d'aquest tema i que així es coneixeran la vida religiosa. Però també aquí hi ha un segon servei, que és els que estudien la llengua catalana podran tenir un contacte amb quina era la llengua científica del català en el segle XVII i el segle XVIII i quin era també el nivell del llenguatge català escrit en els segles XVII i XVIII. Per això he volgut mantenir la grafia arcaica.
Efectivament, es veu cada sí. remei, cada herba o cada sí. barreja que feien els caputxins amb l'explicació en el català de l'època.
De l'època. Fins i tot he fet un glossari al darrere perquè hi ha termes o mots que ja costen de comprendre perquè, esclar, ja han passat molts decennis, no? per no dir segles. Uh-huh. I després també doncs, té un triple interès, no? Que és el recuperar tradicions terapèutiques naturals que doncs, encara poden ser utilitzables, ja que al darrere hi ha una llarga experiència dels infermers caputxins que ho havien aplicat amb els seus malalts i també ho havien aplicat al poble, sobretot en temps de les epidèmies i el contagi. Els frares caputxins es van distingir per atendre espiritualment i corporalment els que es contagiaven de la pesta i feien com una mena de vot d'entregar la seva vida servint al poble. Si morien, morien amb el poble. Això els va donar una gran popularitat a tota Europa. El famós escriptor Manzoni, aquella novel·la Els esposos, parla justament d'aquest tema i presenta doncs, els caputxins en aquestes situacions de crisi i de malaltia. I, per exemple, aquí parla del ginebró, que era per fer fumigacions, no?, en temps de les pestes, I això està, diguéssim, documentat, ja ho he citat amb altres treballs, no, que hi havia com una mena de manera de com es havia de procedir per fer doncs, una fumigació o una neteja de les cases, que encara no havien descobert en aquell moment que les posessin, les que transmetien les pestes, no? Però ja ens anaven acostant a descobrir una mica de com venien els contagis, no? I com es havia de fer una mica per evitar, coses que són d'una manera innovadores. No?
Sí, sí.
O aquí també hi ha una sèrie de plantes que són realment utilíssimes en els nostres dies, no? Per exemple, la famosa melissa, que és una de les herbes principals de la famosa aigua del Carme, doncs té una propietat no només també digestiva, sinó també doncs estimulant, que anima i va bé, i segueix sent, diguéssim, útil des de molt antic, o la famosa sàlvia que utilitzaven els romans, o el sarpol, o sarpoll, que és una mena de timó negre, que en deien molt fort, que si es pren aquest temps, rarament et constipes.
Tots són remeis naturals.
Naturals.
Ara que hi ha tanta química i tanta indústria farmacèutica, potser hem de reivindicar, i en això els caputxins tenen la seva aportació, els remeis naturals.
Sí, a veure, això digo una mica amb la visió, diguéssim, ecològica.
Una visió molt franciscana.
Del món. Vull dir, Déu ens ha posat en un món, ens ha beneït, i també ens ha venit doncs, amb les herbes remeieres que hem de descobrir i que n'hem de treure sàviament una aplicació damunt de les nostres vides. Això hi fa referència el doctor Illa Català en el pròleg, amb una referència al ciràcida, no? Que Déu ha posat a la Terra una sèrie de plantes que ens les descobrim i la sabíem aplicar doncs, pel nostre guariment. I, és clar, aquí hi ha doncs, tota una llarga tradició de descoberta de plantes i, fins i tot, mirant aquestes receptes dels antics caputxins, veiem una sèrie de coses que fem així una mica com per costum, però que tenen al darrere una explicació científica doncs, pràctica. Hem passat el temps dels bolets, no? I hi ha el costum d'agafar doncs, els bolets, els fem a la brasa i posem alls i julivert. No només és per donar-hi gust, això és un contraverí, perquè si aquell bolet fos dolent, l'all i el julivert fan de contraverí. I també hi ha el costum de posar orenga en els guisats. No només és per donar bon gust l'orenga, sinó que també és un contraverí. Si aquell animal doncs, havia menjat alguna cosa doncs, infectada, o això, l'orenga fa de contraverí. O bé el costum tradicional de Catalunya que es posa timó, farigola en les sopes. No només és per donar-hi bon gust. L'ús quotidià del timó, el farigola, en les sopes, allò, cada dia, amb perseverança, evita que tingués una llaga d'estómac.
Déu-n'hi-do, podríem seguir posant
sí,
molts exemples.
Sí, hi ha molts exemples vigents, i tant,
sí, sí.
I tant.
Avui parlem amb Fra Valentí Serra, autor del llibre Els caputxins i les herbes remeieres. M'agradaria llegir breument dos exemples del que es presenta en aquest llibre. Per exemple, el fonoll, Phoniculum vulgare, diu, fa una olor molt agradable, té un gust dolç i aromàtic. És útil en la atonia del sistema digestiu i en els còlics nerviosos de les criatures. Això sona molt actual,
sí,
també.
També.
Les fulles s'empren a l'exterior, és a dir, s'utilitzen per fondre humors, les arrels per fer orinar i la pell per agafar la gana. Les arrels menjades amb mel curen de les mossegades de gossos rabiosos. Bé, en aquest cas parlem d'una època diferent a l'actual, però...
Sí, això últim s'hauria de verificar, perquè en algunes d'aquests remeis s'hi barreja una mica també la medicina així una mica com popular i una mica com així...
Alternativa de l'època,
sí,
no?
Sí, sí. I això en alguns casos hauria de veure. Però pel que fa a les parts aquestes, diguéssim, digestives i fins i tot encara s'utilitza doncs, per posar les famoses coques de recapte, s'hi posa molt fonoll justament per ajudar, diguéssim, també a la digestió, ja ho crec, sí.
Sí, i un altre exemple, amb això sí. Acabem. Llimonada per aturar els vòmits, per exemple, diu, prendràs una porció o una unça de suc de llimó, mitja dracma de sal de donzell i ho posaràs dintre d'una ampolla. Això bullirà sense foc i quan pararà l'obull, que quedarà clar, i ajustaràs dues unces d'aigua de menta destil·lada. I abans de prendre caldo o altra medicina, lo malalt, prendràs de dita composició una cullerada i segur de no treure més.
Sí, sí, sí. Aquests realment aquests estaven verificats per la praxi mèdica en les infermeries conventuals. era la manera, tant diguéssim els vomitoris com les maneres d'aturar, doncs, feien servir aquests sistemes.
Ha dit vostè, Fra Valentí Serra, que un llibre com aquest ajuda a despertar la curiositat i també fa una mica present en la nostra societat del segle XXI, societat secularitzada, el que són les congregacions religioses i els ordes antics, com són els caputxins i els franciscans.
Clar. Com que aquest tema això té un atractiu, moltes persones arribaran a conèixer que encara existeixen religiosos i que segueixen encara el servei del poble, no només en el passat, sinó també doncs, en el present, doncs, perquè si s'aproximen als nostres convents veuran doncs, que hi ha una atenció als pobres, als necessitats, i d'alguna manera continuem amb el nostre tarannà i la nostra tradició de proximitat al poble. No sé si ho puc dir, el dia 20 de febrer, si Déu vol, a la Reial Acadèmia de Farmàcia hi haurà la presentació d'aquest llibre en aquell marc doncs, tan bonic de l'antic hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. Sí. I aleshores hi haurà l'oportunitat de visitar el museu de la farmàcia, que és l'antiga farmàcia de l'hospital, que serà una ocasió doncs, pels que vinguin a la presentació d'aquest llibre, que tindrà un caràcter acadèmic, ho faran els acadèmics de la farmàcia, el senyor doncs, Illa Català, que fins ara era el president i que serà el prologuista del llibre, presentarà una mica els aspectes com més científics d'aquest llibre, o la vigència o la validesa actual que tenen molts d'aquests remeis, i pels que hi vinguin tindran l'oportunitat de veure aquest museu, que és una mica difícil d'accedir-hi i realment val la pena, perquè és l'antiga farmàcia de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. Sí.
Doncs allà, el dia 20 de febrer...
Sí, a dos quarts de vuit del vespre.
A dos quarts de vuit del vespre. Sí. Dilluns 20 de febrer, sí, a dos quarts de vuit del vespre.
Que està al costat de la Biblioteca de Catalunya.
Doncs queda fet l'anunci de la presentació, quan estigui més a prop la data, ho tornarem a dir.
Us recordaré. Sí.
Gràcies, Fra Valentí Serra. De tot això, de tota aquesta aportació dels caputxins al món farmacèutic i a la medicina i la farmàcia, en queden... Es continua fent això? Es continua...
Bé, en el comitè Sarrià encara hi ha una infermeria on encara hi ha malalts i algunes d'aquestes pràctiques s'han mantingut després de l'exclaustració, fins i tot. Uh-huh. Crec que no sé si és clar, l'escolarització també ha tallat moltes coses, no? Però fins fa relativament poc encara quedaven saurins en la província. L'últim va ser el pare Bonaventura d'Arenys de Mar, que s'havien buscat les aigües subterrànies. No? El pare Bonaventura era un gran coneixedor de les herbes remeieres. Les herbes sí que s'ha anat mantenint la tradició, no? Els frares que les coneixien han anat més o menys passant i es van utilitzant, no? Particularment, i mirat d'enllaçar amb aquesta tradició, tot i que jo, com que sóc fill de pagès, moltes coses les he après a casa. Aquest llibre també connecta molt amb la tradició remeiera de Catalunya, perquè hi ha receptes que són recollides pels almoiners que anaven per les cases de pagès i també recollien remeis populars que funcionaven trets de la tradició pairal catalana.
Per tant, la tradició franciscana, els caputxins, han estat sempre en el món i també en contacte amb el món de pagès.
Hi seguim, sí.
Quan vostè parla de l'exclaustració, per aclarir alguns dubtes que puguin tenir els oients, ens referim al segle XIX, a la desamortització de Mendizábal.
En 1835 hi ha un tall, una supressió de la vida religiosa, i fins a l'època alfonsina no es pot reprendre de bell nou la vida caputxina, intentant enllaçar amb les tradicions de predicació, tradicions agràries, tradicions mèdiques, tradicions de proximitat al poble.
Avui hem presentat el llibre Els caputxins i les herbes remeieres, de Fra Valentí Serra de Manresa, editat per la col·lecció La Caputxina de l'Editorial Mediterrània, presentació el 20 de febrer a dos quarts de vuit del vespre a l'antic hospital de Sant Pau, on hi ha l'Acadèmia de Farmàcia. Avui volem parlar d'altres coses amb Fra Valentí Serra de Manresa. Entre els temes que vull tractar amb vostè, Fra Valentí, és la propera, ja imminent, publicació d'un llibre titulat La predicació dels framenors caputxins des de l'arribada a Catalunya fins al Concili Vaticà II, és a dir, des del 1578 fins al 1965. És el número 100 de la col·lectània Sant Pacià, que és la col·lecció de la Facultat de Teologia de Catalunya. Expliqui'ns-ho.
Bé, aquest llibre encara està al forn, està en procés de...
Però ja podem dir que es publicarà aviat.
Sí, en procés d'això, i fins i tot, si el vol, ja ha fixada la data de presentació el 17 d'abril a la Facultat de Teologia. Es farà un acte acadèmic en què no només es presentarà aquest llibre, sinó que també es farà un comentari del que ha significat aquesta col·lectània Sant Pacià en la vida de l'Església de Catalunya, atès que s'hi han publicat doncs, totes les tesis doctorals defensades a la Facultat de Teologia, i altres temes de gran importància pel que fa al pensament teològic, entre elles doncs, la famosa història de la teologia del pare evangelista Vilanova, que ha tingut un ressò mundial, o les obres del doctor Josep Rius Camps, etc. I aleshores es farà una mica de balanç del que ha significat per la història de la cultura i de l'Església aquesta col·lectània que ho farà el doctor Josep Castanyer, que és el director de les publicacions de la facultat, en un acte doncs, que presidirà, doncs, si no el vol, el degà, mossèn Armand Puig, i en què hi participaran també el doctor Joan Bada, que és el prologuista del llibre, que presentarà l'obra juntament amb el doctor Joan Ferrer, que és el degà de la Universitat de Lletres de Girona, que és amic meu, que presentarà doncs, aquesta obra, que d'alguna manera també connecta amb tots aquests temes de proximitat dels frares en els estaments populars de Catalunya, en aquest cas a través de la predicació, com van aconseguir no només fer-se propers al poble, sinó d'apropar la predicació evangèlica. I és un tema que connecta molt amb el que ara interessa tant, que és la nova evangelització. Doncs aquí hi ha una sèrie doncs, de mètodes i d'estil doncs, molt d'anar a la persona, a les persones, a les famílies...
Allò que ens diuen que s'ha de fer ara, no?
Exacte, i això es feia molt. No només hi ha la missió popular a una parròquia, sinó que el frare doncs, passava molt per les famílies, per les cases, hi havia una atenció bastant particularitzada, això és un tema molt important, així com, per exemple, el que ha estat, per exemple, com una mena de metodologia que ha marcat molt la pregària i l'espiritualitat contemporània, que és Teser, d'anar repetint, no feien, aquests que ho feien, l'essencial que havien dit en un sermó, després ho convertien en un cant, unes frases senzilles que ho feien cantar a la gent, que ho memoritzés, ho recordés, perquè no s'evaporés la predicació, perquè quedés, perquè ho recordessin en el cant, etcètera. Una sèrie de mètodes que poden ser utilitzats en els nostres dies de vell nou.
Una història de gairebé 4 segles, des de finals del segle XVI fins a finals del segle XX, la que recull aquest llibre, La predicació dels framenors caputxins des de l'arribada a Catalunya fins al Concili Vaticà II. És la col·lectània de Sant Pacià, qui edita aquest llibre, el número 100 d'aquesta col·lecció de la Facultat de Teologia.
Quan surti en podem parlar, perquè
sí,
hi haurà una mica les fonts doctrinals de què depenen els sermons, també la geografia de la predicació, tot arreu, els pobles on havien passat els frares, i ha fet també uns mapes per veure una mica quina era la predicació, etcètera. Però ja en parlarem al seu moment.
Felicitats, doncs, per aquest projecte, Fra Valentí Serra. Hem de dir que Valentí Serra de Manresa és perquè de Manresa és vostè,
sí,
no?
Sí, soc fill de Manresa.
Hi ha la tradició de posar-se el nom de la ciutat.
Jo la vaig mantenir, sí, com vaig entrar en les constitucions, que els frares s'identifiquessin amb el cognom i el nom, diguéssim, d'origen.
Fra Valentí Serra i Fornell, aquest és el seu
cognom,
oi? Doncs ha fet moltes coses, ha publicat molts llibres i ha investigat molt sobre la història dels caputxins. Té algun altre projecte en la seva línia?
Bé, una vegada sortir aquest llibre, m'agradaria de tocar una mica el que va significar l'impacte de la persecució religiosa i la guerra civil en la vida dels caputxins catalans i també com es va, diguéssim, reprendre la vida caputxina en la postguerra, fins a arribar també al Vaticà II, amb un o dos llibres més. Llavors s'acabaria aquest corpus històric dels caputxins de Catalunya, que va començar el pare Martí de Barcelona, va seguir el pare Basili de Rubí, i ho ha anat continuant aquests últims anys.
Ho deixem aquí. Gràcies, Fra Valentí Serra. Esperem que tota aquesta tasca historiogràfica la pugui combinar doncs, amb la tasca diària, també, de sacerdot i de religió.
Sí, a la parròquia de la Puríssima Concepció, cada dia hi vaig, a les tardes, a confessar i celebrar la Santa Missa. Sí.
Que vagi molt bé, Fra Valentí.
Gràcies.
Fins un altre. Bon
dia. Gràcies.
De seguida, una pausa i l'última hora informativa. Després parlem de No entenc res amb Miquel Murga.
Ràdio Estel.
Grans històries, grans debats, grans propostes. Un programa immens per un col·lectiu actiu. Gent gran, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Amb un paper destacat per la musicoteràpia i tots els seus beneficis. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, Gent gran, amb Oriol Casals i Emili Pacheco, a Ràdio Estel. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, primer congrés de nova evangelització a Manresa. Preparats per la missió. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10.
El millor per anar a la moda aquest hivern...
Les rebaixes d'Hipercor.
I amb uns descomptes que arriben al 60%...
És hipermillor.
part que perdona de diferents models i preus, ara per només 29,99 euros.
Així són les rebaixes d'Hipercor. Irresistibles.
Hipercor. Preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Hola, molt bon dia. D'aquí a dues hores, a dos quarts d'onze del matí, quedarà instal·lada la capella ardent de Manuel Fraga, que va morir ahir als 89 anys d'una aturada cardíaca. La vetlla es farà a la Casa de Fraga, a Madrid, i per exprés desig de la família, demà serà enterrat al poble coruñés de Perves. Augmenten a 6 els morts i 15 persones desaparegudes, 60 ferides. És el balanç provisional de víctimes del naufragi del Costa Concòrdia a la Toscana italiana. Entre els morts hi ha un mallorquí. I atenció en esports, les entrades per al clàssic de la Copa del Rei d'aquest dimecres s'adjudicaran a partir del número de sol·licitud 1021. És l'anada d'aquests quarts de final contra el Real Madrid. D'altra banda, el Barça hi va patir per superar el Betis a la Lliga, però va guanyar finalment 4-2 al Camp Nou. Fins aquí les notícies, tornem amb més informació a les 10.
Ràdio Estel. El que és bo no sempre és breu. Si encara no en tens prou, sintonitza amb la teva emissora preferida a www.radioestel.cat. Viatja amb el club Més Amics i deixa la rutina com més lluny millor. Tenim el calendari del 2012 ple de destins fantàstics. Del 9 al 19 d'abril, Etiòpia. Del 8 al 16 de juny, Romania. Del 2 al 12 de juliol, Armènia. De l'1 al 9 de novembre, Ceilán i Flandes. I més peregrinatges. Del 21 al 28 de maig, del 17 al 24 d'agost i del 30 de novembre al 7 de desembre, Terra Santa. Informa-te'n al 93 409 2770. Al club Més Amics, volem amics com tu. Truca'ns 93 409 2770. A la porta de Càritas truquen cada dia persones que demanen feina, orientació i ajuda. La crisi colpeja amb força i l'atur fa estralls. Per això, l'ajuda és necessària. També les comunitats parroquials i altres entitats ajuden. Cal sumar esforços per acollir les persones que ho necessiten. Càritas acull, orienta, acompanya i treballa per prevenir l'exclusió social. Ara, més que mai, a Càritas ens cal la teva ajuda. T'informarem al 93 344 6900 i al web www.caritasbcn.org. Tu ens pots ajudar. El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta. No entenc res. Un punt de trobada per aclarir entre tots per què passen certes coses.
Passen 3 minuts de 2:15. Miquel Murga, bon dia.
Bon dia, Ignasi, com estàs?
Bé, gràcies a Déu, i tu?
Bé, bé, anava a dir, abans d'entrar en tema d'avui, deixa'm que faci un comentari. És que he escoltat que parlàveu, estava escoltant l'entrevista que estàs fent, i heu parlat de l'aigua del Carme, que jo feia anys que no en sentia parlar de l'aigua del Carme, i que em porta molts records d'infantesa, curiosament.
Doncs encara, aquesta i molts altres remeis es poden utilitzar, sens dubte.
És que hi ha un moment a la vida que sembla que hi ha remeis que desapareixen de vida i com si ja no existissin, no?
S'ha acabat, no?
I el terrossa amb l'aigua del Carme de petit era un clàssic de casa, per tant, m'imagino moltes cases, que servia per gairebé per tot.
I tant que sí, tant que sí. Bé, anem al tema de la setmana. Aquesta setmana plantegem als oients. No entenc per què, si hi ha alguns polítics que s'ha demostrat que són corruptes o d'honestedat dubtosa, hi ha un sector important de la població que els continua votant.
Sí, això passa. Perquè la meva incomprensió manifesta, aquesta que avui plantejo, diguéssim, no és més que allò que tantes i tantes vegades hem escoltat dir quan escoltem parlar d'alguns polítics o de la política en general. Tots ho hem sentit alguna vegada. Sí, sí, ja pot fer el que vulgui que continuaran votant. Això ho hem sentit dir moltes vegades, ho hem dit moltes vegades fins i tot, i sobretot ho diem quan es parla d'algun polític que no ens agrada, per exemple. Sí, sí, escolta, ja veuràs com tornarà a guanyar, ja pot fer el que sigui, ho faci bé o faci malament, ja pot fer mal i fet, és que és igual, la gent el continua votant. I a partir d'aquesta realitat, home, hi ha coses que no entenc que m'agradaria aquesta setmana aclarir.
no farem partidismes ni qüestions
ideològiques... No, i que quedi clar que no pretenc, amb tot plegat, ni jutjar ni tan sols fer debat sobre els polítics, eh? No fem això, sinó sobre l'actitud curiosa que gran part de la població té davant d'alguns polítics, com una actitud com per voler una miqueta amagar amb el seu vot les malifetes d'aquests polítics, no? Que és una cosa estranya, deu ser una forma, de vegades m'imagino jo, he pensat d'autoconvèncer-nos que, sobretot si el polític en qüestió no ens agrada, com deia abans, que allò que diuen d'ell no és veritat, allò que sé, és a dir, escolta, així ho justifico, no pot ser que aquest camí m'agrada o que aquest camí em sembla que fa les coses bé, li hagi fet tot això, per tant, ho voto i em reafirmo amb la meva postura, no?
Trobaríem un munt d'exemples en tot això, oi?
Sí, en l'àmbit internacional, per exemple, gairebé sempre, si fem, no farem una anàlisi històrica, però gairebé sempre contirar un dictador amb el pas del temps s'acaba disfressant la seva situació convocant eleccions, per exemple, és curiós perquè gairebé sempre aquestes eleccions s'acaben guanyant aquests suposats, dic entre cometes, tirans, dictadors, o sigui, s'auto-erigeixen en demòcrates de la societat i aleshores els vegenos acaba votant. I és una situació que ha de tenir una explicació, que m'agradaria trobar alguna explicació. És a dir, acaben validant la seva credibilitat com a polítics a través de les urnes, malgrat alguns passats que són realment foscos o dubtosos.
Ahir va morir Manuel Fraga.
Sí. Potser és home, potser fa una mica de mal dir, però no és veritat, és molt oportú. Per altra banda, va morir Manuel Fraga, que, és a dir, com a personatge polític va estar, bueno, tothom ho sap, no l'expliquem res de nou, molt vinculat als últims anys de la dictadura franquista i amb alguns passatges realment fosos, però en canvi ha estat un personatge que després, reciclat, si m'ho permeteu dir així, en la democràcia, ha tingut una acceptació popular impressionant perquè la gent l'ha fet president de la Junta de Galícia durant molts anys i, a més, en majoria realment impressionants. Per tant, seria un cas molt, molt, molt proper, no? I que avui, diguéssim, és molt oportú per la mort de Fraga.
Recentment es parlava de la Comunitat Valenciana, on, per exemple, a les últimes eleccions autonòmiques, el maig passat, Francisco Camps i el PP van guanyar per majoria absoluta, tot i que hi havia exalts càrrecs i exconsellers implicats en el cas Gürtel.
Seria el cas més actual, eh? Aquell, diguéssim, la Comunitat Valenciana i les Illes són dos casos que dius, bé, passen, tothom diu, passen coses o ja realment hi ha judicis en marxa, no? Però, en canvi, continuen tenint majories aplastants.
També recordem els anys 90, sobretot el 93, amb Felipe González, perquè aquí n'hi ha una mica per
tots. Sí, senyor, sí, per tots.
Amb casos de corrupció flagrants, com el Filesa o el Juan Guerra o tot això, i va guanyar eleccions
successivament. Sembla que està com una espècie d'actitud encomandita de tota la gent del voltant, que diuen, va, escolta, no, contrarrestem una mica el que es diu. Hi ha un altre cas que a mi m'agradaria també comentar, de la història recent, potser el cas més friqui de tots plegats.
Sí, sí, ja sé per on vas, ja, digues.
Sí, que va ser per aclamació popular l'alcalde de Marbella. És a dir, el
desaparegut Jesús Gil.
Va ser alcalde de Marbella també amb unes majories, és a dir, la gent, tothom, hi havia una autèntica veneració per Jesús Gil i, en canvi, era públic i manifest i, a més, havia estat jutjat per diferents ocasions. El seu passat, doncs, home...
Havia arribat a estar a la presó.
Exacte, sí. Fosc i estrany.
No,
eh?
I tenia negocis que eren jutjats fins i tot mentre era alcalde, amb inhabilitacions com a president de l'Atlètic de Madrid, etc.
I en canvi parlaves amb certs sectors de la població, bastant amplis, perquè ho feien alcalde, per tant no eren quatre gats, doncs que em feien del Jesús Gil gairebé és un personatge venerat, no? Per tant, aquesta actitud és el que no entenc. No entenc per què passa això, vull saber per què
passa.
Sense
qüestionar, evidentment, la validesa democràtica d'unes eleccions on un personatge és elegit, això
efectivament,
res a dir.
I també, deixa'm dir, que no pretenc de bon tros criminalitzar amb tot això la classe política, eh? A més, jo sóc d'aquells que penso que la majoria dels polítics, la gran majoria dels polítics, són gent honesta, que treballen per la societat i que fan la seva feina ben feta, i que, evidentment, com en tots els sectors de la societat, doncs hi ha cigrons d'aquells negres que no acaben de funcionar.
Aquesta setmana, doncs, no entenc per què, si hi ha alguns polítics que s'ha demostrat que són corruptes o d'honestedat dubtosa, hi ha un sector important de la població que els continua votant. Això és el que us plantegem, amics oients. Podeu opinar durant la setmana. Em sembla que has fet allò...
Sí, a través del Facebook i del Twitter, però he fet, de moment, si teniu algun argument per aportar, us agrairem que el feu fins dijous a través del Facebook i del Twitter, però si, diguéssim, no voleu, o no teniu temps, o no voleu pensar gaire, m'estaria bé que hi féssiu algun comentari.
Podeu posar el que vulgueu, els textos que vulgueu.
El que vulgueu. Us proposo una enquesta que ens pot servir per aclarir alguns conceptes sobre el tema. He fet una pregunta pel Facebook, que és: què és el que perdonaríeu, o que més perdonaríeu en un polític?
Què és el que més perdonaríeu a un polític?
La primera opció seria que tingués un negre passat, són alguns casos d'aquests que dèiem, que fos corrupta, manifestament corrupta, i que ho sabéssim, o que tingués una vida personal poc ajustada.
Aquí no... entraria una mica tot.
Sí,
vida allò, privada...
Sí, allò que diem, no sabia com explicar-ho una miqueta, però una mica allò que una mica tarambant, la vida personal,
ja,
per
ja
entendre's.
Ja sabem més o menys per on anem,
Què és el que perdonaríeu més per continuar votant aquell polític? Si
alguna cosa que... que és un polític amb punts foscos, perquè ningú no és perfecte, evidentment.
Ningú
no
és perfecte, ja ho deia la pel·lícula, i és una realitat, com un temple.
Doncs què és el que més perdonaria un polític? Que tingués un negre passat, que fos corrupte actualment o que tingués una vida personal poc ajustada. Això ho podeu votar, amics oients, a través del Facebook. També teniu el Twitter amb el hashtag el coixinet no entenc res i també el correu electrònic al primercafe@radioestel.cat. Miquel, fins dijous,
dijous
a 9:15.
Intentarem treure l'aigua clara de tot plegat. Gràcies.
De seguida una pausa i avui parlem de bioètica, excepcionalment. Avancem el dilluns la nostra secció setmanal.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a 8:15 de la tarda, Mercè Raga et posa el dia de la jornada a 8:02. 30 minuts on repassem l'actualitat amb entrevistes, convidats especials, reportatges i serveis. De dilluns a divendres a 8:15 de la tarda a Ràdio Estel, 8:02, amb Mercè Raga. Actualitzem el dia només per tu.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
En classe con Jesús, la nova sèrie d'animació en 3D, l'Evangeli a través de les aventures d'un nen d'avui anomenat Jesús, valors humans i catòlics pels menors de casa, un DVD 10 euros i el pack de 4, 32, distribuït per Catalunya Cristiana, 93 409 2770. En classe con Jesús, la nova eina per pares, educadors i catequistes. Si us voleu posar en contacte amb nosaltres, podeu fer-ho mitjançant el correu electrònic alprimercafe@radioestel.cat. Diàleg sobre bioètica, amb Xavier Sobrevia i Isabel Viladomiu.
Espai sobre bioètica, on avui parlarem de cèl·lules mare embrionàries i de cèl·lules mare adultes. Diferenciarem unes i altres amb tots els seus condicionants ètics i també comentarem com estan les dades d'unes i altres, perquè la diferència és molt gran. Les cèl·lules mare adultes tenen molts treballs ja realitzats i molts resultats obtinguts, mentre que les embrionàries tenen molt poquet balanç amb, malauradament, inversions fortes, de vegades amb diners públics. Ens acompanyen, com sempre, el metge i sacerdot Xavier Sobrevia. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I la psicòloga clínica Isabel Viladomiu. Bon dia.
Bon dia.
Avui parlem d'aquests dos tipus d'investigació, el que es diu regenerativa, no?, amb les cèl·lules mare embrionàries. Aquestes cèl·lules mare s'obtenen amb embrions i amb destrucció o manipulació d'embrions.
Bueno, es manipula i es destrueix l'embrió perquè l'embrió no sobreviu i no pot seguir creixent, no?
Són molts embrions que es creen i se seleccionen els teòricament bons, s'eliminen els dolents, més o menys això seria...
Bé, a tant detall, jo ara mateix en certa manera dius, per poder investigar necessites bons embrions, és a dir, no embrions així mig d'allò. Per això també és una altra qüestió que va aparèixer quan es va autoritzar la investigació en embrions aquí a Espanya, que de seguida l'Institut Valencià de Fertilitat, que té molts embrions acumulats, doncs va dir, els que tenim nosaltres congelats ens serveixen poc per investigar. És a dir, cuidado aquí també, perquè aquí després te n'enteres de mitja pel·lícula més, no? És a dir, per què? Perquè el que es diu es volen embrions frescos, perdoneu-me l'expressió, però diguem-ne així que si no han volgut estar congelats, doncs encara millor, en aquest sentit, doncs per poder treballar en un material biològic, doncs el millor possible. És trist parlar d'aquesta manera d'aquestes qüestions, quan en el fons doncs, tots hem estat embrions i en certa manera doncs, hi ha una vida humana ja present en aquestes en aquesta
fase.
Entitat biològica, no? En aquesta fase.
Un apunt tècnic per aquells que no són entesos en medicina i que ens estan escoltant. El concepte cèl·lules mare, com el definiríem? La creació d'una cèl·lula mare és la base, bueno, diguéssim, per...
La creació, existeixen. Després es poden provocar, induir. Però, en principi, les cèl·lules mare són una molt petita proporció de cèl·lules que queden com una mica cantonades en els teixits, però amb una proporció molt petita, que tenen una capacitat de dividir-se indefinidament i que tenen capacitat de diferenciar-se al teixit que convingui, diguem-ne, regenerar. Llavors, diguem-ne, tenen aquesta característica una mica d'immortalitat, de divisió sense tenir límit, i per l'altre, el diferenciar-se a un tipus de teixit. Aquest tipus de teixit, segons el que sigui, fa la seva funció. El teixit de la còrnia, per exemple, doncs, ha de ser un teixit transparent que permeti passar la llum perquè la gent pugui veure. I he fet aquest exemple, encara que l'Ignasi m'era una mica estranyat, doncs, perquè doncs, això s'està fent ja des de fa anys. Diguem-ne, a partir de cèl·lules mare del ull sa, o un ull que ha quedat opacificat, doncs regenerarà la còrnia d'aquell pacient.
Resultats, en aquest cas, de cèl·lules mare adultes.
Exacte, del mateix pacient que s'aplica, no? Les cèl·lules mare adulta que hi ha al teixit del greix, del teixit adipós, doncs serveixen, per exemple, des de ja fa 10 anys, sobretot l'Hospital Públic La Paz a Madrid és molt avançat amb això, per tractament de les fístules, sobretot en dones, doncs problemes d'aquest tipus, amb uns resultats excel·lents.
Per tant, podem dir que la cèl·lula mare és la cèl·lula bàsica que apareix en petites proporcions en el nostre teixit.
Sí, que permet aquesta regeneració.
Uh-huh. Bueno, aquí... I es pot induir, com deia el doctor Soler.
No, bueno, la inducció a partir de cèl·lules mare ja...
A partir de teixits...
De cèl·lules adultes es tiren enrere... Dit així una mica, introduint-hi uns gens, això és el Yamanaka famós que a la Isabel li agrada molt recitar, aquest investigador japonès, que també per un respecte a la vida i als embrions doncs va treballar sobretot en cèl·lules mare adultes aconseguint que introduint primer en 4, després en 3 gens, fas que es desdiferenciï aquella cèl·lula, portant-la a un estat més primitiu que pot tenir aquesta capacitat de dividir-se indefinidament i de diferenciar-se a un teixit.
Es importante porque cuando se descubren las células madre en el año 1990 es cuando se aíslan por primera vez estas células madre y empieza la multiplicación, ya que ya existían, ya habían procesos de técnicas de fecundación in vitro, ya existían embriones generados y congelados en las neveras, pues esperando ver la luz. Pero, claro, entonces el orgullo de la ciencia, el orgullo del investigador, ¿de dónde salen estas células, estas células para qué podemos curar, qué podemos utilizar, pues para que, bueno, pues lo que se ha dicho, ¿no?, para curar el Parkinson, la diabetes, las enfermedades degenerativas, pues del embrión, el embrión humano, de este cigoto, de este huevo, posee en sí mismo la capacidad de generar los 200 y pico de tipos de células que tiene un organismo adulto. Claro, esto es como decir, bueno, qué maravilla, que... Y fue cuando todo aquel boom, todos recordamos a Bernard Soria diciendo, si investigamos en embriones, os curaremos de todas nuestras enfermedades, etcétera, ¿no? Pues, ha sido un proceso maníaco-depresivo y yo pienso que
cuidado.
Lo que estuvo en un momento en manía, ahora estamos, que el Instituto de California...
Es va vendre com la gran solució i ara, d'alguna manera, aquesta il·lusió ha caigut.
Sí, pero yo no estoy de acuerdo en que el futuro es medicina regenerativa. El futuro de la humanidad, hacia dónde vamos, este mundo tan cambiante, va a ser una medicina que va a utilizar las células manipuladas, reconvertidas, células iPS, lo que sea para regenerar los tejidos dañados. Estamos dando los primeros pasos.
En escoltar tot això, jo penso que la gent que ens està escoltant diu, mare de Déu, què pot passar? Bueno, un aspecte molt important perquè aquestes cèl·lules serveixin per solucionar malalties és que tinguin garanties de que puguin solucionar malalties i que realment no estiguem aquí fent experiments, diguem-ne així, més o menys, doncs, i proves. Aquí ens trobem amb una situació, jo diria que clama al cel i que és el fet de que s'estan invertint a vegades molts diners en investigar cèl·lules mare embrionàries, com és aquí a Barcelona, el Centre de Medicina Regenerativa, que resulta que no tenen després aplicació a la teràpia dels pacients. Estem investigant amb embrions a veure què passa amb els embrions, que potser després serveixi més per millorar una mica la tassa d'eficàcia de la fecundació in vitro, però no tant per curar malalties com pròpiament hauria de ser l'ús d'aquest tipus d'investigacions de línies cel·lulars. No? Concretament, per donar una mica de dades, a nivell mundial hi han únicament o s'han aprovat únicament 4 assajos clínics amb cèl·lules mare embrionàries. Mentre que assajos clínics amb cèl·lules mare adultes estem a més de 3.500. Estem a 1 per 1.000 quasi bé la proporció. I és més, d'aquests 4, la primera empresa que més va insistir en aquest tema cap a l'any 2002 i que va mobilitzar Estats Units i també el recolzament de que el president Obama també ho apoyés, etc., l'empresa Gerom, el novembre passat va dir que deixava de fer investigació en cèl·lules mare embrionàries.
Aquest havia... Les accions descendieron muchísimo en bolsa. A esto me refería
les accions...
que estamos en periodo depresivo Molle. De las células madre.
Queda aclarit, eh?
Ahora convenía esta aclaración.
Depressió per als mercats, eh?
Exacto. Sí.
Hi ha una altra empresa també molt dedicada a tema de clonació i a temes de cèl·lules mare embrionàries, que és Advanced Cell Technology, que aquest té dos línies d'investigació als Estats Units i ara, el setembre passat, se li va aprovar també fer una altra tercera línia d'investigació aquí a Europa, a Gran Bretanya, amb cèl·lules mare d'origen embrionari per uns problemes de retina. Però aquests són, ja et dic, són aquests 4, la cosa oficial i autoritzada. Però clar, ens seguim trobant els problemes que plantegen les cèl·lules mare embrionàries, que és per un costat el rebuig, perquè l'embrió no té la mateixa immunitat que el pacient que ho rebrà. I en segon lloc, el que al ser un material biològic molt primitiu, molt indiferenciat, és molt fàcil la formació de tumors, de càncer. Segons en experimentació animal, segons el tipus celular que s'ha utilitzat amb aquestes cèl·lules embrionàries, el que s'ha buscat, estem entre un 30 i un 80% de càncers en pacients que se'ls ha aplicat aquest tipus de cèl·lules. Per tant, ens trobem que estem treballant en una cosa doncs, molt complicada, que se'ns escapa de les mans en aquest moment, molt difícil doncs, de limitar aquest creixement de les cèl·lules perquè realment poguessin donar lloc al teixit que s'està buscant. I per l'altra banda, trobes que estem ja aplicant quasi d'una manera doncs, habitual en algunes malalties, com abans parlàvem amb aquestes fístules en dones, que a vegades és molt complicat que cicatritzin aquestes comunicacions anòmales, i a nivell de pseudoartrosis, a nivell de problemes de fractures d'ossos, o sigui, com abans dèiem, també problemes també de retina, s'ha investigat, encara que és més complicat, també havent-hi més de 3.500 assajos, podem pensar que quasi totes les malalties tenen algun assaig, no? Però també hem de saber ser molt realistes, és molt diferent aconseguir solucionar una malaltia d'un teixit que ha de ser de sustentació, com ara parlàvem amb l'os, el cartílag, que també s'han fet coses, etc., a aconseguir el teixit com és el pàncreas, que ens dona la insulina i que de manera no contínua ha de generar, per exemple, aquesta hormona que és la insulina, no? O a nivell de neurotransmissors, també a nivell cerebral, pel Parkinson, també, no és que contínuament hagin d'estar produint la substància, sinó que això està regulat. Per tant, quan a vegades es ven l'aplicació a certes malalties neurodegeneratives o el tema de la diabetis, el tema és bastant més complicat del que pugui semblar, també.
Hay un bioético australiano, Michael Cook, que, bueno, ha escrito un artículo publicado en Mercatornet, que él dice y está explicando que se vendió al público la investigación con células madre embrionarias como el gran recurso para buscar terapias para enfermedades incurables. Pero, y que para esto fue necesario cambiar los estándares éticos sobre el embrión humano. Ahora, dado los resultados y viendo este cambio de orientación de pasar de la investigación de células madre embrionarias a células madre adultas, él está pidiendo una rectificación por parte de ciencia. Hay revistas científicas como Nature Science and the New England Journal of Medicine, bueno, pues realmente pidiendo esta rectificación de y publicación de los resultados con claridad, ¿no?
Y que tema...
no se puede, aunque tú seas muy partidario de la investigación en embriones, la realidad es una. Y esta hoy va a favor de la investigación en células madre.
I aquí, a part de, del tema del respecte degut als embrions, hi ha un tema molt important de la injustícia de destinar diners, sobretot si són públics, a un tipus d'investigacions que no ens portaran a resultats. I que veiem la desproporció i que realment unes estan donant resultats i que el que hem de donar és solució a les malalties que tenen els pacients.
Ens quedem aquí. Gràcies, Xavier Sobrevia i Isabel Boladomiu. Bon dia. Fins dimarts vinent, si Déu vol.
Bon dia.
Bon dia.
Ràdio Estel. Vols seguir-nos a les xarxes socials? Troba'ns a facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
El millor per la teva llar.
Les rebaixes d'Hipercor.
I si és amb descomptes de fins al 50%?
És hiper millor.
Ara tens tot un 50% de descompte en una gran varietat de catifes, jarapes i durris.
I fins a un 50% de descompte en 4.000 televisors, LCD, LED i plasmes.
Hipercor. Preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món. Racó de premsa.
Ara coneixerem els principals temes inclosos aquesta setmana en el número de Vida Nueva, revista que surt en aquesta ocasió amb data d'aquest dissabte 14 de gener. Ens comenta aquests principals temes des de la redacció de Vida Nueva, José Luis Celada. José Luis, bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Molt bé, què ens ofereix Vida Nueva aquesta setmana?
Bé, dediquem la nostra portada aquesta setmana al proper consistori que celebrarà el mes de febrer, que ja ha anunciat el Papa la creació de nous cardenals. Nosaltres titulem d'alguna manera que la cúria copa aquest col·legi cardenalici, no? Perquè la majoria de nomenaments són de gent destinada a la cúria, creació de cardenals vinculats a la cúria, diguem-ne. A més, hi ha una àmplia entrevista amb el president de l'Episcopat mexicà i president també del Consell Episcopal Llatinoamericà, el Carlos Aguiar, parlant doncs, de la situació a Mèxic, de la necessitat de la llibertat religiosa al país, de que el desafiament de, ara mateix de l'Església és participar en la societat civil d'aquell país i de totes les societats en general, no? A més, a les pàgines centrals estan dedicades a la figura de Pau VI, recordant el 50 aniversari del Vaticà II, que aquest any celebrarem els 50 anys de l'apertura del Concili, no? Doncs, aprofitant aquesta data, doncs, recordem la figura de Pau VI i com va ser consciència, renovació i diàleg per l'Església, no? A més, també es celebren a Llatinoamèrica les dues dècades dels acords de pau del Salvador, com l'Església doncs, està demanant més... més implicació per part de la societat i dels polítics, també els 2 anys del terratrèmol Haití que estan fent, que s'ha fet, ens expliquen les ONGs com Càritas, com Mans Unides, etc., totes les qüestions que s'estan fent. També aquí a Espanya, com els retalls econòmics i aquesta apretada de cinturó doncs no acabarà amb la crisi. L'Església està advertint que la solució no s'alcançarà únicament a través d'aquestes mesures tècniques, no? I més informacions, però potser aquestes són les més destacades. També com les parròquies, un reportatge de com les parròquies estan lluitant en contra d'aquesta crisi. I moltes més coses, però aquestes ja dic que són les més destacades aquesta setmana.
en són una bona mostra del panorama informatiu que recull Vida Nueva aquesta setmana. Una revista que es pot trobar en alguna llibreria religiosa en paper, es pot adquirir també en paper per subscripció i es pot mirar també pel que fa a la informació sobre subscripcions i altres temes del dia a dia a la web vidanueva.es. També hi ha un telèfon per demanar informació sobre subscripcions. Ens el pots recordar, José Luis?
Sí, com no, que és el 91-422-6240.
Gràcies, José Luis Telada. Fins d'aquí a 7 dies. Bon dia.
Gràcies a vosaltres. Que tingueu bona setmana. Adéu-siau.
Acabem recordant que l'Església celebrava ahir el Dia Mundial de les Migracions, la Jornada de l'Emigrant i el Refugiat. El missatge és molt clar, hem d'acollir les persones que arriben de fora. Avui no hem pogut comptar per una petita indisposició amb el nostre col·laborador Àngel Mirel i agraïm molt la seva feina i desitgem que es pugui recuperar amb rapidesa. Us hem acompanyat el Toni Huguet, la Sara Cruz, el Joan Pinyol, el David García, la Carolina Costa i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Bon dia.
Ràdio Estel.